93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20, obrim un nou matí a Tarragona. És divendres, és 4 de novembre, el dia en què sabem que per primera vegada l'Ajuntament de Tarragona posa en dubte la data d'inici dels Jocs Mediterranis. El president del Comitè Olímpic Espanyol obria la caixa dels trons aquest dijous al dir que els Jocs es farien a Tarragona, però que potser no al 2017 per problemes pressupostaris. L'Ajuntament i l'organització dels Jocs s'ha limitat a fer un comunicat, res de declaracions en directe o possibilitat de fer preguntes. Diuen que estan compromesos amb els Jocs i que treballaran amb el COE per establir la millor data. El compromís està molt bé, però tenint en compte que ens hi juguem els diners de tots, agrairíem que ens ofereixin la possibilitat de preguntar clar i català què passarà amb tot el que s'ha gastat i el que queda. Com fem cada dia, hi posem una mica de música a tot plegat. Avui hem hagut de recórrer a un dels grans davant la incertesa, així que la cançó que ens acompanyarà avui al programa és de Bruce Springsteen i és Dancing in the Dark. Even if we're just dancing in the dark, avui al programa amb molta informació. També ens adentrarem a la cinquena edició de la Ganxet Pinxo de Reus, que acaba d'obrir portes. Parlarem amb un establiment de gà i amb un de nou que viurà per primera vegada aquest furor fins al 13 de novembre. Com cada divendres, també espai per als llibres al programa. Avui tenim una petita gran joia il·lustrada dedicada a Frida Kahlo, de la mà de Maria Hesse. Estarà amb nosaltres d'aquí una estoneta. A més, a partir de la una, molta música amb el Juanjo Òdena per repassar allò que van ballar l'any 1991. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins a 2:15 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12:23, obrim el bloc informatiu a àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Ha d'anar canviant el temps al llarg de les pròximes hores. Avui ja arriba una nova borrasca que ens afectarà sobretot al cap de setmana i que dilluns i dimarts farà baixar força les temperatures. De moment, avui continuen circulant alguns núvols alts i a la tarda s'anirà tapant més d'oest a est del territori sense descartar alguns plugims ja ocasionals al final del dia. A més, a aquesta hora hi ha boires a l'interior. Les temperatures no variaran, amb màximes de 22 graus a Tarragona, també a Reus o al Vendrell, de 20 graus a Gandesa i 24 a Tortosa. El vent es manté suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Tarragona 2017 posa en dubte per primera vegada la data d'inici dels Jocs Mediterranis. L'alarma saltava aquest dijous després que el president del Comitè Olímpic Espanyol digués que es podrien ajornar per problemes pressupostaris. Des de l'Ajuntament de Tarragona i l'organització dels Jocs, per ara, el que diuen és un comunicat. Això és el que tenim. Diuen que treballaran amb el COE per treballar la millor solució i ressalten el compromís de Tarragona amb l'esdeveniment. El compromís està molt bé, però el que es necessita són aclariments. Així ho reclama també tota l'oposició a l'Ajuntament. Com els deien per ara en el comunicat, l'Ajuntament de Tarragona diu que buscaran la millor solució en funció de l'escenari actual. Per primera vegada, doncs, no asseguren data i això passa després de les paraules d'Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol. Eren aquestes.
Para ver si cerramos ya que se va a hacer los Juegos del Mediterráneo, igual no en el 2017, pero si será en España, que es un compromiso que teníamos.
L'organització admet que no té garantits els 9 milions d'euros de pressupost operatiu, però no fa declaracions. Des de l'oposició, l'Ajuntament tarragoní reclamen respostes i acusen l'alcalde d'haver amagat informació. Rubén Viñuales és portaveu de Ciutadans i així ho ha dit al matí de COPE.
Pero no sabemos qué información tiene el Comité Olímpico para poder decir que cabe esta posibilidad. ¿Qué información tienen que no tenemos nosotros? Y, sinceramente, ya empieza a ser bastante preocupante. Todos sabemos que cualquier tipo de organización de un evento tan importante tiene problemas. Hay piedras en el camino, pero es que ya empieza a ser demasiadas piedras en el camino. Y muchas parece que no son por elementos ajenos a la organización. Per tant, crec que deben dar explicacions molt més clares.
Tots els partits de l'oposició parlen de mala gestió i la CUP fins i tot ha exigit la renúncia definitiva als Jocs. Aquest cap de setmana es reuneix el Comitè Internacional dels Jocs a Oran, Algèria, i el COE posarà sobre la taula l'opció de canvi de data. A aquesta reunió hi assisteix l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i els màxims responsables de l'organització de Tarragona 2017.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Més coses, un informe dels serveis jurídics de la Generalitat determina que l'incident de Repsol el passat 23 de maig a la planta de Mafumet no és sancionable. La columna de fum negre es va originar, entre altres qüestions, per un error humà d'un operari experimentat que va provocar un tall de subministrament elèctric. L'incident es va produir en un moment d'aturada programada de la planta i això s'hi va sumar aquest error humà de l'operari. No es va detectar cap valor ambiental anormal durant l'incident. Admeten, tot i això, que cal millorar les comunicacions per evitar alarma i fer un millor control de la indústria química. Ho ha dit el director general de Protecció Civil, Joan Delort.
Naturalment que hi ha recorregut per millorar. Per què? Perquè en tenim responsabilitat. Si es genera una situació d'alarma, no en fem prou. Es va emetre una bateria de comunicats, informacions, etc. Sí. En vam fer prou? No. Les empreses també s'ha parlat. Per tal de què? De que adoptin posicionaments d'encara major transparència.
Repsol ha apuntat que estudien implantar diverses mesures per millorar la resposta davant incidències com aquesta. Plantegen, per exemple, canviar el cremador de les torxes per tal de poder disminuir el soroll i evitar aquesta formació de fum negre. La xifra del matí. L'atur registrat ha pujat en 1.848 persones a l'octubre a Tarragona i se situa ja en 54.493 desocupats. Això representa que l'atur registrat ha crescut en prop de 1.900 persones només en un mes, un 3,5% després de l'augment de desocupació que també es va registrar al setembre. En termes anuals, això sí, el nombre d'aturats s'ha reduït en prop de 7.000 persones respecte a l'octubre de l'any passat. Un apunt de successos, detingut un conductor a Tarragona que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia i tenia el carnet suspès judicialment. Els Mossos el van enxampar fent una infracció al barri de Torreforta i van comprovar que tenia prohibició judicial per conduir fins a juny de 2019. Té 54 anys i ha donat 0,91 mil·ligrams per litre d'aire expirat, 4 vegades més del permès. El jutge ja li havia retirat el permís en dues ocasions.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12:28, la notícia econòmica del matí diu que les captures de llagostí han augmentat lleugerament respecte a 2015, però es mantenen en la mitjana dels darrers anys. En el que portem de 2016 se n'ha capturat 32 tones. La campanya de 2015 va tancar amb 37 tones pescades d'aquest marisc i tenint en compte que encara queden dos mesos per acabar l'any, la confraria Verge del Carme de la Ràpita confia superar aquesta xifra. El secretari de la confraria, Joan Balaguer, ha remarcat que es mantindran en la mitjana prou bona dels darrers anys i amb preus sobre els 20 euros per quilo a la llotja.
Especialment bo és el mes de l'agost, que és quan està llagostí obat, però és de trasmall, però llavors hi ha menys quantitat. Ara és, una època en què s'agafa molt a l'arrossegament, s'agafa bastant també al trasmall i al rastrell. I per això coincidim, i a més, de cara a les festes de Nadal, és com si diguéssim que és un producte festiu, no? És un producte de família, de taula, de xerrada.
Una dotzena de restaurants de Sant Carles de la Ràpita oferiran menús amb el seu marisc estrella fins a les portes de Nadal. Els menús oscilaran entre els 35 i 40 euros. Arrencaran el 12 de novembre amb tastos amb llagostí, acompanyats de productes ebrencs com el vi, l'oli o els arrossos. I la bona notícia del matí ens diu que Tarragona recupera el projecte d'obrir un arxiu Jujol al cor de la ciutat. L'Ajuntament, la Generalitat i la família de l'arquitecte modernista volen desencallar aquest projecte aparcat ja fa anys d'ubicar un centre d'interpretació del modernisme al Teatre Metropol, la seva obra insígnia. Primer es prioritzarà la rehabilitació de l'interior d'aquest teatre ubicat a la Rambla Nova de Tarragona. Posteriorment s'arranjaran les dues plantes de sobre i un altell que es troba en un estat de deixadesa deplorable per tal que s'hi pugui albergar l'obra de Jujol. Són uns quants milers de dibuixos, pintures i plànols a banda d'objectes peculiars com la taula on dibuixava o el seu estoig de compassos. El projecte costaria uns 2 milions d'euros i ja s'està buscant finançament per poder-lo executar a través de fons europeus. Escoltem Josep Maria Jujol, fill de l'arquitecte, i també el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Prats.
Llavors, clar, tenim els projectes pròpiament d'arquitecte, tenim els dibuixos, tenim unes pintures, pintures per desgràcia poques, però n'hi ha, tenim mobles, i els mobles fan bulto, tenim mobles que no són dissenyats de Jujol, però que són els que va utilitzar en Jujol, que es conserven tots, la taula allà em dibuixava, l'instrumental que utilitzava pels dibuixos.
Tindrem el Metropol obert perquè la gent el pugui visitar, perquè és una vergonya que no ens podem permetre que el Metropol estigui tancat i que les visites que vinguin de fora no el puguin gaudir.
Repassem ràpidament portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu Tarragona es resigna a retardar els Jocs Mediterranis fins 2018. Foto de portada avui per l'agressió a un vigilant de Renfe a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Al Reus Digital trobem els investigats per Xirota desmunten els arguments del jutge en un recurs a l'audiència i també destacat fan una crida per donar mèdula òssia arran del cas d'un nen amb leucèmia a l'escola Joan Rebull. Al digital del camp.cat destaquen avui dos homes apunyalen un vigilant de seguretat a Sant Vicenç de Calders i finalment destacat al diari Més, es plantegen ajornar la data dels Jocs Mediterranis més enllà de 2017 i també en portada el 60% dels marxants no volen que el mercadet torni a la plaça Corsini. Amb això hem arribat a les 12:32. Seguim molt pendents de l'actualitat, qualsevol novetat que hi hagi al respecte de la data d'inici dels Jocs Mediterranis, però mentre anem a altres qüestions. Ens aturem només 40 segons per la publicitat i parlem ja de la Ganxet Pinxó.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés. No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Sabes todo lo que te estás perdiendo en los 8 días de oro del Corte Inglés? Date prisa, porque solo hasta el 6 de noviembre podrás conseguir juegos de 12 vasos a 9,99 euros y disfrutarás de un 30% de descuento en sartenes, vajillas y baterías de cocina. No lo pienses más y ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Mira, continuem al matí a Tarragona amb més coses. Els volem parlar ara de la Ganxet Pinxó de tardor 2016. Ja n'havíem parlat altres vegades al programa. Va arrencar aquest dijous, precisament. I avui hem volgut parlar-ne d'una manera una mica diferent. Tinc aquí a l'estudi un establiment d'EGA, que hi participa des de la primera edició, i un de nou, que s'acaba d'incorporar a aquesta Ganxet Pinxó. M'acompanyen avui a l'estudi la Sílvia Cabrera, del restaurant L'Estel. Hola, Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
I també el Genís Coll, de l'Enciam. Què tal, Genís?
Bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies a tots dos per venir. Escolta, al voltant de 2:15 és l'hora del vermut ja, no?
Sí.
Oficial?
Sí, 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 ja es pot fer.
Ja es pot fer, o sigui, ja podem anar al Ganxet.
Ja podem.
Jo us he tret avui una estoneta dels restaurants perquè m'expliqueu el pinxo que heu fet, ara en parlarem, però també la vostra experiència amb la Ganxet Pinxó, i he de començar per tu, Sílvia, perquè sí. Tots aquí en aquest cas la veu de l'experiència, no? Des de la primera edició que hi participeu, des de l'Estel,
sí.
La primera vegada que us van venir a proposar això, tu què vas pensar? Què serà?
Jo, de fet, la primera vegada no me'n vaig assabentar. Jo sóc de la segona edició.
Ah, segona fornada.
Ens van enviar una carta i ens van dir, bueno, pues, si volíem participar en el Ganxet Pinxó, i jo no sabia la magnitud de moviment de gent que això aportava. I la veritat és que és un caos. Els divendres, dissabtes, això és una bogeria, és no parar.
Comentàvem ara abans d'entrar que una cosa que t'ha sorprès és que t'ha portat molta gent, no? Gent que us ha conegut a través de la Ganxet.
Sí, sí. Nosaltres ja fa 21 anys que estem oberts i tot i així hi ha gent que, evidentment, encara no ens coneix. Llavors, el que ens proporciona la Ganxet és que, bueno, hi ha una afluència de gent constant i llavors ens coneixen. I llavors venen a provar el restaurant, vull dir que jo trobo que és una molt bona oferta que porta el Ganxet Pinxo a Reus.
Genís, en el vostre cas de l'Ancian, perquè a més vosaltres vau obrir fa molt poquet, no?, quan fa que esteu oberts.
Doncs, si no m'equivoco, del 2 de juny.
2 de juny, que jo crec que recordar que el nostre sibarit, el Carlos Montagut, que el coneixeràs, ens va parlar de l'Ancian. Tenim pendent un dinar amb ell, parla-ho, saps? Truca al Carlos i diga a veure quan em convide a dinar.
Tot és coordinau i fet.
I vosaltres sabíeu des del principi allò de, hòstia, perquè vosaltres sou d'aquí, ja coneixíeu la Ganxet i volem participar com a l'Enciam.
Doncs, bueno, jo més o menys ja sabia de què anava, perquè vulguis o no, ja quan vius a Reus, ja com a usuari ja ho
algun pinxo que altre has fet,
ho has vist, sí. I més que pel tema participar, doncs mira, els C9s, doncs, sempre ho preguntes, òbviament sempre està ple i és bastant més difícil entrar ja quan ja fa uns quants anys que està anant. Però, bueno, ja hem tingut la sort que hem pogut entrar i mira, vulguis o no, va bé. Perquè quan ets nou, com comentava ella, doncs te dona l'oportunitat que passi un gran volum de gent en uns determinats dies, que de normal aquest tipus de gent igual no et vindria. I és més que res una bona manera de promocionar l'establiment.
Hem de dir que la Ganxeta ha començat aquest dijous dia 3 fins al 13 de novembre, 5a edició, 68 establiments i 9 que hi participeu per primera vegada, com és el vostre cas, el cas de l'Enciam. Hi ha alguna, ho organitza la Cambra de Comerç de Reus, us posen alguna premissa o teniu llibertat creativa pel pinxo?
Llibertat
total, eh?
Sí, sí. Sí.
A nivell d'ingredients, un ingredient que s'hi base, l'oli siurana, DOP siurana. Sí. Això sí, suposo que és fàcil incorporar l'oli de siurana, ens hem d'enganyar, no?
Sí.
Parleu-me del pinxo que feu. A veure, Sílvia, l'estel que tenim.
Nosaltres tenim un esponjós de Rocafort que consisteix en una mousse de porros amb salsa Rocafort, amb ous, nata, una mica de canyella. I llavors això ho fiquem al forn. Prèviament ho coem amb oli
d'opsiurana.
I llavors quan ho tenim tot fet, fem una mousse i la fem al forn. I després li fiquem una salseta de Rocafort. Que és un plat que nosaltres fem... jo generalment tots els pinxos que fem són plats que nosaltres cuinem a l'estel.
O sigui que ho podem trobar a la carta normalment,
sí,
no?
Sí.
Genís, en el vostre cas, a l'Enciam, què ens oferiu amb aquesta Ganxet?
Nosaltres, doncs, mos hem basat una mica en la filosofia de l'establiment, que no deixa de ser la cuina de mercat,
sí,
i que hem fet primer amb una matèria prima, amb una elaboració que respecti bastant el que és l'essència del producte, però que sigui bastant efectiu. Aquest és el que busquem nosaltres. Què hem fet? Hem fet un ibèric a la Provençal, que és un tall de porc ibèric, del qual pintem amb una mostassa diluïda amb una mica d'oli d'oliva del raig, que ja en tenim, és de producció pròpia. Així també dona un puntet d'acidesa i de amargor que es nota una mica. Un cop ho tenim pintat, ho passem pel forn, a la brasa, i quan ho traiem de la cocció, la rebossem amb una provençal que fem nosaltres mateixos, que és una barreja d'espècies d'herbes, com serien les herbes provençals de tota la vida, però les fem fresques. I entre les quals hi ha julivert, farigoda, romer, una miqueta. I un cop ho tenim arrebossat, ho deixem en una caixeta, que teníem preparat una caixeta especial pel Ganxet Pinxo, perquè si ja quan s'acumula ja el local ja pots anar més descansat. I ho acompanyem una miqueta d'uns tallets de pernil ibèric que va bé per netejar la boca al final del gust de les herbes.
Bueno, el pernil ibèric va bé per qualsevol moment de la vida,
sí,
no?
Sí, és una cosa... Ningú li diu que no.
Ningú li diu que no. M'heu dit ara dues coses. El Genís diu, tenim les caixetes preparades i la Sílvia m'ha dit al començar, no ens imaginàvem l'arribada de gent. Com us prepareu? Perquè és això, la quantitat de gent, sobretot a partir d'avui, divendres, no? Que suposem que serà divendres del cap de setmana els dies més forts. Com us prepareu? Com calculeu, no? Perquè això...
No es pot calcular.
No es pot
calcular. Perquè hi ha dies que pots treballar moltíssim, et penses que en faràs, no ho sé, 500, i també n'en 700.
En un dia, 700?
Sí.
Més?
Hi ha locals que n'arriben a fer mil i pico, que dius tu ets un campió.
Sí, clar. Sí, suposo que el centre aquests ne generen moltíssims de pinxos. Els que potser estem més a la perifèria en generen menys. Però sí, sí, és una bogeria, te prepares. Doncs nosaltres ja fa 3 dies que estem fent mus de porros amb en Salva. I planxes, i planxes, i planxes. Vull dir, això no t'ho pots preparar. No et pots preparar. També influeix molt el temps.
Clar.
Va haver-hi una edició de Ganxet Pinxo que va ploure un cap de setmana sencer i, evidentment, va ser una mica desastrosa, que per això van ampliar una altra setmana. Llavors, clar, no te pots preparar. O sigui, tu pots estar molt preparat i enganxar-te. Mm-hmm. Bé.
Suposo que no es pot preparar a nivell de quantitat, que no saps quanta gent, però sí que a l'hora de pensar el pinxo, no sé si teniu això en compte,
sí,
també,
sí,
no?
Sí,
és a dir,
sí,
una
sí,
cosa que sigui assumible de fer i que ho puguem tenir preparat amb sí, temps, no, Genís?
Sí, intentes ja preparar, doncs, vistes experiències dels altres anys, i vulguis o no, ja a l'ubicació que estem nosaltres, doncs parles amb els comerços del costat, i nosaltres hem fet una aproximació estimada de mínim 6.000 pinxos. I vulguis o no, doncs, mira, nosaltres ja fa una setmana que vam començar ja a clavar carn als palets de pinxos i vas fent perquè si ho has de fer un moment és que no pots.
No pots.
No, perquè estàs a la cuina et diuen 2 pinxos, 4, i en sec de venit diuen 57. I sí, ja has d'anar fent i al final ja no comptes, vas produint i ja quan entra gent ja és... mires l'hora i quan la tornes a mirar dius, van passar 4 hores i ni me n'he enterat.
Bueno, això és bo, eh?
Sí.
De fet, és una edició que la gent sembla que l'estem esperant amb candeletes, no? Allò de dir, va, que arriba ja la ganxet, no? Ja en tenim com a ganes, no? És ja un ritual una mica a la ciutat.
Sí, sí, sí. L'altre dia ens deien, bueno, escolta'm, i quan ho feu? El dia 3. El dia 3 ja? Ja ha passat mig any? No? I dius, bueno, no, sí, la gent, a més, és... Mou masses, vull dir, és algo brutal, perquè veus els carrers, jo, per exemple, jo estic al carrer del Vent i jo veig la gentada que hi ha al carrer Jesús cap a la plaça. És algo brutal.
I a banda d'això també trobo que és una molt bona excusa per com una mica socialment va molt bé perquè ja t'agafes la teva pròpia colla o la teva panda, com
sí,
si diguéssim,
sí,
i ja vas fent com la ruta mateix i ja fas la tarda i la nit. Hi ha molta gent que nosaltres mateix divendres i dissabtes a la nit hem tallat dos sopars, només farem pinxo, doncs no hi ha, a banda del volum que hi ha, no pots donar el servei que dones habitualment, però també és un dia que la gent prefereix anar provant coses i anar tombant amb els seus amics que no assentats en un lloc i quedes 2 o 3 hores assentats sopant. Mm. I és una bona excusa doncs, per socialitzar-te una mica amb la gent que igual no veus tan freqüentment.
No, a més, ens hem de planificar, perquè amb 68 establiments que hi participeu, si volem tastar, no sé si tots és possible, però bé, bueno, fins al 13 de novembre.
Home,
és possible.
Home, sí, abans, jo me'n recordo que venia la gent amb el mapa i et feia sellar i venien, no me'n recordo quants era amb el començament.
Sí, un per un.
I jo tindré gent amb el mapa tot segellat.
Sí, no, és que és un repte, això és un repte que ens proposen, no? Des de la ganxet pinxo, de veure si els proves tots, els 68, no?
Déu-n'hi-do, amb el mapa un patinet.
A més, aquest any que et pots baixar l'app, l'aplicació, que la tens a Gastronosfera, no? Pots trobar els mapes, trobaràs a l'Estel al carrer del Vent, l'Enciam al carrer Hospital, no? Allò geolocalitza cada pinxo, i no em vull oblidar tampoc de les activitats paral·leles, perquè hi ha el concurs d'Instagram, o sigui que si aneu a tastar els pinxos dels convidats, feu foto, ho pugeu a Instagram, que hi ha premi. Hem de dir que també hi ha la Ganxet Mod en marxa, un joc, no? Que hi ha
sí,
un joc d'entrades pel Festival Accents. Sí. I, importantíssim, la donació de sang. Sílvia, estàs al dia, no?
Sí,
veig
sí,
que si anem a donar sang aquests dies a l'Hospital Sant Joan, escolta, ens regalen uns vales per venir a tastar pinxos, no?
Sí,
això
sí,
està molt bé.
Sí, és una bona iniciativa. Tot el que sigui també fomentar la donació de sang és bo.
Us volia preguntar pel tipus de gent que ve. Ve gent de totes les edats i mides i colors? Ve gent que és habitual dels vostres restaurants o nova?
Jo, a mi em venen de totes mides, colors, edats, tot.
Sí.
Ahir van vindre a berenar al Pinxo una mare amb els seus 3 fills. Vull dir que jo em va sorprendre també, perquè dius, bueno, eren les 6 de la tarda, van venir, vull dir, no, sí. I clients habituals nostres, també. El que passa és que els clients habituals, a nosaltres, per exemple, si ens venen a dinar ara aquests dies, demanen el pinxo
d'aperitiu.
Sí.
Sí, és una cosa freqüent. A nosaltres també ens passa que també ja ho donem amb els que venen i ja fem el mateix pinxo, perquè és de gràcia, veig que no ho vol provar.
Sí.
Però sí que també notem, nosaltres respecte al que fa l'enciam, el que notem és que la gent habitual, quan hi ha molta massificació de gent, ho esquiva una mica. I tenim una clientela més dispar que et puguis trobar, perquè és un event social que surt tothom al carrer, doncs tens tot el tipus de públic que et puguis imaginar és el que et passarà pel local.
Sí.
No hi ha No hi ha un estereotip. Des de petits hasta grans, sí, no hi ha un target definit. És tot molt global.
Bueno, aquesta és la gràcia, no? Suposo que és una cosa que fem en família, amb amics, no? I la qüestió és sortir i tastar. I, a més, conèixer restaurants que potser no coneixíem, no? Que també és una via d'entrada, aquesta.
Sí.
Se m'acaba el temps, però us vull preguntar, vosaltres us donarà temps d'anar a fer un pinxo a algun lloc?
Jo sí, la setmana que ve.
Ah, ja ho t'he planificat, la Sílvia.
Jo ja ho he planificat amb els meus amics. Sí, sí, jo sí que hi vaig. Sempre hi vaig, sempre hi vaig, un dia.
Nosaltres provem algo perquè amb els negocis del costat doncs fas el típic, jo et dono, tu em dones. I proves d'això, però més lluny no et dona temps a vegades.
No us donarà temps, no? De la prova, bueno, escolta, ja m'explicareu com us ha anat la ganxet pinxo. Jo us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut a parlar aquesta estoneta. El recordo, l'Enciam el tenen al carrer Hospital número 9, amb aquest Ibèrica, la Provençal, i l'Estel al carrer del Vent número 11, amb les Ponjos de Rocafort. Jo, si puc, us vindré a visitar els dos, no fos cas, això s'ha de fer control de qualitat, o sigui que avui, quan acabi el programa,
de pinxos.
Vinc cap allà. Moltíssimes gràcies a la Sílvia Cabrera i al Genís Coll. Ha estat un plaer. Torno quan vulgueu.
Molt bé, moltes gràcies.
Igualment, bon dia. Adéu.
Continuem amb força amb els dies vermells de MediaMarkt. Última setmana amb els preus més vermells a MediaMarkt en televisors, portàtils, smartphones, consoles, càmeres, electrodomèstics i molt més. Només fins al 9 de novembre. Ja a MediaMarkt Tarragona.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pàgina 0.
Frida adornaba las historias, Frida inventaba, Frida decía la verdad, se contradecía, sobre todo porque cambiaba su versión de las cosas de una carta a otra, según el momento vital en el que se encontraba. Pero eso no importa, ahí reside el encanto y la magia de Frida Kahlo. No importa cómo ocurrieron las cosas con exactitud, lo verdaderamente interesante es cómo las sentía ella y de eso sí podemos hacernos una idea. Este es un fragmento del libro que nos ocupa hoy, Página 0 para Frida Kahlo, una biografía, es de María Gesell. La tenemos al otro lado del teléfono. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Oye, he de decir que siempre escojo un fragmento para empezar la entrevista y en este caso estaba dudosa porque no sabía muy bien qué elegir, porque además este libro no es solo palabras, sino que sobre todo es ilustración, ¿verdad?
Sí, es un libro sobre todo ilustrado. No lo tenía pensado tanto el texto como al final ha aparecido. Al principio iba a haber mucho más peso en la imagen, pero era muy difícil reducir más el texto.
He de decir que yo lo tengo, ahora colgaremos una foto también en nuestro Twitter, lo tengo aquí, es una verdadera joya, es una maravilla, o sea que te doy la enhorabuena porque
bueno,
las ilustraciones son maravillosas, de verdad. Y me encanta este paseo que nos propones a través de su vida, con algo de texto, pero sobre todo con mucha imagen, ¿no?
Sí, sí, era, no sé, ya... escribía muchas cartas, pero sobre todo yo creo que su vida la contó mucho a través de imágenes y me parecía de justicia jugar con el mismo lenguaje que ella jugó a lo largo de su vida.
Uh-huh. Oye, ¿de dónde parte esta idea? ¿En qué momento decides tú interesarte por la vida de Frida Kahlo y reproducirla un poco a través de tus dibujos?
Pues surge de una forma muy casual. A mí Frida siempre me había interesado, pero nunca me había planteado hacer una biografía de ella. Uh-huh. Fue una reunión que tuve con la editorial y sobre la marcha fue surgiendo la idea. Lo que pasa que luego, investigando sobre ella, porque yo conocía muy poco, lo que en general la gente conoce, la he redescubierto y yo me enamoraba de Frida totalmente.
Pues tengo que decirte que, esto va a sonar muy pelota, pero tengo que decirte que lo transmites, porque a mí lo que me ha dejado ver este libro además es que me ha dejado descubrir muchas cosas del personaje que no sabíamos. No sé si era tu objetivo también era descubrirnos a Frida de alguna manera.
Yo quería descubrir la parte más íntima de ella, lo que, no sé, la parte de su carácter, de cómo ella era... de una forma más particular, ¿no? No de rasgos generales. Y claro, investigando, que ha sido un proceso súper largo y súper bonito. Descubrí libros de México que aquí no están publicados, en las que contaba cosas que eran súper desconocidas. Uh-huh. Y quería meter eso de alguna manera, lo que ha sido muy difícil porque tengo muchísima información y al final un límite de página, que yo por mí creo que hubiera metido 100 páginas más.
Claro. No, no, porque es verdad que, bueno, el comúnmente conocemos, ¿no? Tenemos la imagen de Frida Kahlo todos en la cabeza, de algunos de sus cuadros más conocidos o de fotografías que hemos visto suyas, pero es verdad que igual desconocemos muchas cosas. Yo he descubierto, por ejemplo, relaciones amorosas de Frida que no sabía, ¿no? Que había tenido y que tú nos las cuentas aquí.
Sí, bueno, y más que sé, porque por lo visto también, ella tuvo relaciones hasta con matrimonio, tenía una amiga suya, le guardaban las cartas a Frida, uh-huh. que le enviaba a un matrimonio con el que tuvo una relación, o sea, era, hay tantas cosas que no, claro, que no se sabe, y luego, por ejemplo, otro dato a mí me pareció muy particular cuando lo descubrí, lo de que Frida tuvo espina bífida, que no era polio, yo imagino que eso cuando la gente lo le viera, o sea, a mí me sorprendió muchísimo.
Sí, es verdad, porque parte importante de su historia es esta enfermedad que la marca en muchos momentos, ¿no? Dos accidentes graves, también físicamente lo pasa fatal, ¿no? El no poder tener hijos, ¿no? De hecho, está a punto de morir en Estados Unidos por eso.
Sí.
Me ha sorprendido también cómo nos cuentas esta relación de amor, de pasión, pero también de tormento que tiene con Diego Rivera, ¿no? A lo largo de su vida.
Sí, bueno, porque al principio yo tenía un odio profundo a Diego Rivera, pero luego te das cuenta que los dos se querían a su manera y se entendían, bueno, en ese lenguaje. También ella fue una vividora, ¿sabes? Que ahí ella no se quedaba corta en relaciones que tenía con otras personas. Entonces, al final te das cuenta que eso, que tuvieron la relación que quisieron, que era tormentosa, pero también los amigos de Frida, que es muy bonito. Hay un libro que es En busca de Frida, que son los amigos hablando sobre ella. Cuenta también que los momentos más tiernos también lo tuvo Diego Rivera con ella. Uh-huh. Incluso Diego Rivera hablaba mucho mejor de la obra de Frida que de su propia obra, siendo Diego Rivera en México mucho más importante que ella.
Sí. En el libro, aparte de datos biográficos de Frida Kahlo, tú lo que haces también es reinterpretar algunas de sus obras quizá más conocidas, ¿no? Algunos de sus cuadros y algunas de las fotografías con tus ilustraciones.
Sí, claro, cada introducción de capítulo va con un cuadro de ella. Uh-huh. Y luego he jugado en el resto de las ilustraciones con simbología que ella metía en sus cuadros y también he introducido simbología mía propia.
Uh-huh. Tenemos, de hecho, bueno, por haber hasta una receta de cocina, María.
Sí.
¿No?
Yo quería meter, no sé, mi idea inicial era meter muchas anécdotas, recetas, infografías. Al final el libro ha ido tomando otros caminos, pero parte de la esencia inicial de la idea he querido mantenerlo. Entonces pues sí que conseguí meter un par de infografías y la receta.
Al principio, en la introducción que tú nos haces en el libro, nos dices que hay un poco de... hay realidad y hay leyenda también. ¿Cuánto hay de cada cosa en esta biografía de Frida Kahlo?
Pues yo creo que es imposible de saber, porque en realidad cualquier biografía que tiene, casi todas, muchas se contradicen entre ellas. Y es por eso, porque también es en base de las cosas que ella contaba y que ella escribía. Y sobre una misma cosa, a lo mejor en una carta hablaba de Lupe fenomenal y en la otra hablaba fatal. De los embarazos, también hay muchas contradicciones en cuanto a embarazos y abortos. Entonces, distinguir qué es real y qué es ficción es muy complicado. Yo, de toda la documentación que he tenido, he hecho la selección que a mí me ha parecido más interesante, con el mayor respeto posible.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo ha durado este proceso desde que tú empiezas a recopilar información hasta que, lo que nos decías, ¿no? Consigues acotarte a este número de páginas que son las que tenías.
Pues ha sido un año de trabajo y de investigación hasta el final, porque yo tenía un borrador de texto, una división de páginas, pero yo estuve cambiando hasta el último momento. Ya estaba la maqueta hecha y seguía haciendo variaciones, porque no paraba de consumir libros, era horroroso.
No, supongo que...
No, me pararon. Yo, mi pareja me dijo, María, deja ya de leer libros y de comprarte libros porque no estás haciendo una tesis, pero no podía.
He de decir también que está escrito en primera persona. Eliges esa primera persona, es como si nos hablase la misma Frida, ¿no? A lo largo de la historia de su vida, para acercarnos un poquito más a ella, para acercarse al lector.
Sí, lo quise hacer de una forma más íntima, porque ya te digo, de alguna manera, de repente me dio la sensación de que estaba sintiendo, bueno, por lo menos mi percepción de lo que ella estaba sintiendo, y me apetecía contarlo de esa forma, que también es un poco arriesgado porque en realidad es muy difícil saber exactamente qué siente otra persona, ¿no? Pero bueno, es mi percepción de lo que ella estaba sintiendo. Lo que sí que hay es una fracción de... Hay cosas que están escritas por mí y lo que está manuscrito en el libro son cosas que dijo Frida Kahlo de verdad. Que además esa tipografía está escrita a mano imitando la letra que Frida Kahlo ponía en sus cuadros.
No sé cuánto, si hay algún... ¿Te puedes quedar con alguna obra de Frida Kahlo en concreto, María? ¿Serías capaz de elegir una?
Qué complicado,
¿verdad?
No sabría, a ver, qué me parecen todas impresionantes. Me parece muy interesante cuando ella pinta lo, cuando empieza a comenzar a pintar como los esbozos mexicanos, pero es que no sé, creo que no elijo ninguna. Yo no puedo.
No puedes elegir. Yo invito a los oyentes a que se acerquen a las librerías, que busquen este Frida Kahlo, una biografía de María Hesse, está editado por Lumen, porque de verdad, que lo decía al principio, es una auténtica maravilla. Esto hay que ojearlo, hay que tocarlo, este libro, hay que ver estas ilustraciones maravillosas. Una de las cosas que dice, por ejemplo, en la contraportada, es que sobre la pintura de Frida Kahlo, dice, su pintura es sangre y sufrimiento, pero también fiesta y color. Y es verdad que lo cuentas a través de la historia de Frida Kahlo, ¿no? Ha sufrido muchísimo, pero en cambio su pintura es muy vital, está llena de color, ¿no? Y de dolor también.
Porque ella era sobre todo vital. Cuando yo hablo de lo de los esbozos mexicanos, eso ella juega con la misma dinámica que se juega en ese tipo de pintura. Ella pintaba su dolor en los cuadros, pero luego cuando terminaban los cuadros y salía a la calle y veía a la gente, era justo lo contrario, era una mujer súper vitalista. Le encantaba la fiesta, le encantaba beber, estar con la gente, y al final eso en sus pinturas también se ve.
De hecho hay una anécdota buenísima en la que dice, no quiero destripar nada del libro, pero está la cuenta en que dice, el médico me recomendó cama, ¿no? Porque por su enfermedad, sí. Y yo tenía ahí una fiesta, una inauguración, pues fui en la cama, ¿no? Hice sí. Lo que me había dicho el médico, ¿no?
Sí, sí, ella no mantenía nada. Ahí ya estaba muy malita, las cosas como son, que eso ya era la época final de su vida, pero ella no respetaba mucho los tiempos de convalecencia, que también por ahí fue su deterioro de salud. O sea, es verdad que tenía una salud delicada, pero luego tampoco hacía caso a los médicos.
Descubran a Frida Kahlo a través de este libro de María Hesse. María, ¿hay algún nuevo proyecto a la vista? ¿Estás trabajando ya en algo más o todavía necesitas descansar un poco de Frida?
Ay, me gustaría descansar, pero no lo hago. Estoy ahora mismo terminando un álbum ilustrado infantil. Bueno, ya iré contando más cositas por las redes y eso, de momento es todo secreto. Pero verá la luz posiblemente en primavera. Y por mi cabeza ya han dado otros proyectos, que no, al final no para uno.
No puedes parar, ¿no? Oye, no, siempre no. Acabo esta sección preguntando qué lee el escritor o escritora en este caso. No sé si debería preguntarte qué dibuja la ilustradora o qué lees mientras haces parones, mientras dibujas.
No paro de dibujar, así que qué dibujo entre dibujo y dibujo. Pues nada, porque sigo dibujando. Todo está en las redes, más o menos. Y leer, pues el último libro que me estoy leyendo es de Isabel Allende, La Isla Bajo el Mar. He vuelto a ella.
Muy bien, pues María nos recomienda a Isabel Allende, yo le recomiendo Frida Kahlo, una biografía, lo tienen las librerías. María, ha sido un placer, vuelve cuando quieras, gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Bruce Springsteen i el seu Dancing in the Dark és la nostra cançó del dia. Amb ell tanquem aquesta primera hora de programa. Tornem en 5 minuts amb molta informació, amb el Juanjo Òdena i encara més música, la música de l'any 1991. I bé, tot això ho hem de fer després dels serveis informatius de la cadena COPE. Així que no se'n vagin. Fins ara. I'm just a fast
Carrefour, todo cuenta. Por eso hoy, ahórrate el IVA en todos los televisores y un amplio surtido de tablets y portátiles. Descuento en cupón canjeable del 11 al 23 de noviembre. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
La 1, las 2 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hasta ahora está previsto que tomen posesión de sus cargos los nuevos ministros de Exteriores y Fomento, Alfonso Dastis e Íñigo de la Serna. También va a comparecer por primera vez como portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo. Estamos en el Palacio de la Moncloa. María Daván.
Así es, en unos minutos comparecerá por primera vez Íñigo Méndez de Vigo en esta sala del Consejo de Ministros. Los titulares de las diferentes carteras se dirigen además a cada uno de sus ministerios para tomar posesión efectiva de sus cargos y protagonizar el traspaso con sus predecesores. En las imágenes de la reunión del gabinete de hoy se ha podido ver a Soraya Sáenz de Santa María charlando animadamente con María Dolores de Cospedal y a un Guindos serio y solo que examinaba sus papeles.
En libertad, la alcaldesa de Berga de la CUP, tras ser retenida por desobediencia, colgó la estelada durante dos procesos electorales. Los antisistema advierten de que la actuación de los Mossos puede enfriar sus relaciones con el gobierno catalán. Copelerida, Sergi Tor.
Enfado mayúscula de la CUP contra la policía catalana. La diputada Eulàlia Regany insta a los Mossos de Escuadra a desobedecer siempre los requerimientos judiciales.
Estem enfadats, dolguts.
Estamos enfadados y dolidos con la actuación de los Mossos de Escuadra. Creemos que no es la manera y que nos vuelve al pasado, a una época de detenciones a las 7 de la mañana y encima una alcaldesa.
Y me está en contra una alcaldesa.
La CUP ha convocado para esta tarde concentraciones en Cataluña contra la actuación de los Mossos de Escuadra.
La autopsia practicada a la niña de 12 años de San Martín de la Vega en Madrid confirma que la menor murió por un coma etílico. Los vecinos de este municipio madrileño están consternados. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Fernando Rodríguez y con Susana Moneo.
Y sobre todo, aquí hay muchas preguntas. Los vecinos nos explican cómo una niña tan pequeña estaba haciendo botellón. En los alrededores del instituto, varios jóvenes lo decían así a la COPE.
A ver, lo de gente tan pequeña, no. O sea, es que no es normal que una niña de 12 años vaya a hacer un botellón a mitad de un cerro. O sea, no, eso no lo sabía, pero lo de que se hace botellón aquí, sí. Aquí hay un montón de policía y donde normalmente se debería hacer un botellón, por así decirlo, donde no hay gente, es donde más policía.
Pero varias madres piden un mayor control policial, además que en el colegio o el instituto se organicen charlas sobre el peligro del alcohol.
Una última hora, la ONU advierte de que el Daesh sigue realizando ejecuciones masivas en la ciudad iraquí de Mosul. Alerta además de que están incluso reclutando a niños de solo 9 años.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con los deportes. Acabamos de conocer la lista de convocados de Julen Lopetegui y José Luis Corrochano.
Es una lista para el partido contra Macedonia, que es clasificatorio para el Mundial de Rusia, y para otro partido amistoso que vamos a jugar contra Inglaterra en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Novedades de esta lista, Miguel Ángel Díaz.
Lopetegui convoca a 25 futbolistas, llama por primera vez al lateral del Sevilla, Sergio Escudero, y recupera a Duriz, Asenjo, Bartra, Pilicueta y Juan Mata. Se mantienen en la convocatoria Nacho Monreal, que tiene previsto reaparecer este fin de semana, y Ander Herrera. En el capítulo de bajas, muchas ausencias en defensa. Están lesionados Ramos, Piqué, Jordi Alba y Javi Martínez, al igual que Andrés Iniesta. Sergio Rico no entra esta vez en los planes de Lopetegui, al igual que Saúl Ñíguez, convocado con la sub-21. España se concentrará el próximo martes.
El partido contra Macedonia será en Granada, el de Inglaterra se jugará en Wembley, y hoy comienza la jornada en primera con el Málaga Sporting de Gijón, es a las 9:45.
Gracias, Corrochano. Seguimos en el Mediodía COPE.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Quatre minuts que passen de la una, continuem al matí a Tarragona. Tres titulars a aquesta hora. Tarragona 2017 posa en dubte per primera vegada la data d'inici dels Jocs Mediterranis. L'alarma saltava aquest dijous després que el president del Comitè Olímpic Espanyol digués que es podrien ajornar per problemes pressupostaris. Des de l'Ajuntament de Tarragona i l'organització dels Jocs, per ara el que tenim és un comunicat. Diuen que treballaran amb el COE per trobar la millor solució i ressalten el compromís de Tarragona amb l'esdeveniment. Compromís que està molt bé, però el que necessitem són aclariments, i així ho reclama també tota l'oposició. L'alarma, com els dèiem, saltava fa just 24 hores després d'aquestes declaracions del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco.
Para ver si cerramos ya que se va a hacer los Juegos del Mediterráneo, igual no en el 2017, pero si será en España, que es un compromiso que teníamos.
L'organització admet que no té garantits els 9 milions d'euros de pressupost operatiu, però no fa encara declaracions. De fet, estem molt pendents del que hagi pogut dir el tinent d'alcalde, Alejandro Fernández, en què està atenent a la premsa ara mateix en un acte. Donava el tret de sortida als actes del 50 aniversari de l'Hospital Joan XXIII. Anirem fins allà d'aquí uns moments amb la Ruth Guerrero per saber si ha dit alguna cosa. Mentre des de l'oposició a l'Ajuntament reclamen respostes i acusen l'alcalde d'haver amagat informació. Rubén Viñuales és portaveu de Ciutadans i ho deia així al matí de COPE Tarragona.
Però no sabemos qué información tiene el Comité Olímpico para poder decir que cabe esta posibilidad. ¿Qué información tienen que no tenemos nosotros? Y, sinceramente, ya empieza a ser bastante preocupante. Todos sabemos que cualquier tipo de organización de un evento tan importante tiene problemas. Hay piedras en el camino, pero es que ya empieza a ser demasiadas piedras en el camino. Y muchas parece que no son por elementos ajenos a la organización. Por lo tanto, creo que deben dar explicaciones mucho más claras.
Tots els partits de l'oposició parlen de mala gestió i la CUP fins i tot exigeix la renúncia definitiva als Jocs. Aquest cap de setmana reuneix el Comitè Internacional dels Jocs i el COE posarà sobre la taula l'opció de canvi de data. Aquesta reunió, que es fa a Oran, Argèlia, hi assisteix l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i els màxims responsables de l'organització de Tarragona 2017. Destaquem també a aquesta hora que un informe dels serveis jurídics de la Generalitat determina que l'incident de Repsol el passat 23 de maig a la planta de Pobla de Mafumet no és sancionable. La columna de fum negre es va originar, entre altres factors, per un error humà d'un operari experimentat que va provocar un tall de subministrament elèctric. L'incident es va produir en un moment d'aturada programada de la planta i això s'hi va sumar a aquest error humà. No es va detectar cap valor ambiental anormal durant l'incident. Admeten, tot i això, que cal millorar les comunicacions per evitar l'alarma social i fer un millor control de la indústria química. Ho ha dit el director general de Protecció Civil, Joan Delort.
Naturalment que hi ha recorregut per millorar. Per què? Perquè en tenim responsabilitat. Si es genera una situació d'alarma, no en fem prou. Es va emetre una bateria de comunicats, informacions, etc. Sí. En vam fer prou? No. Les empreses també s'ha parlat. Per tal de què? De que adoptin posicionaments d'encara major transparència.
Un breu apunt de successos, s'ha detingut un conductor a Tarragona que quadriplicava la taxa d'alcoholèmia i tenia el carnet suspès judicialment. Els Mossos l'han enxampat fent una infracció al barri de Torreforta i han comprovat que tenia prohibició judicial de conduir fins al juny de 2019. Té 54 anys i ha donat 0,91 mil·ligrams per litre d'aire expirat, 4 vegades més del permès. El jutge li ha retirat el permís ja en 2 ocasions. I també destaquem en plana cultural que Tarragona recupera el projecte d'obrir un arxiu Jujol al cor de la ciutat. L'Ajuntament, Generalitat i família de l'arquitecte modernista volen desencallar aquest projecte aparcat ja fa uns anys, d'ubicar un centre d'interpretació del modernisme al Teatre Metropol, la seva obra insígnia. Es prioritzarà la rehabilitació de l'interior del teatre, ubicat a la Rambla Nova de Tarragona. Després s'arranjaran les dues plantes de sobre i un altell que es troba en un estat de deixadesa deplorable per tal d'albergar l'obra de Jujol. Són milers de dibuixos, pintures i plànols, a més d'objectes peculiars com la taula on dibuixava o el seu estoig de compassos. El projecte costaria uns 2 milions d'euros i ja s'està buscant finançament per poder-lo executar a través de fons europeus. Amb això arribem a la 1:08. Ens aturem només 23 segons per la publicitat i entra ja el Juanjo Odena.
Tuco y tú. Tuco, tuco y tú. ¡Atención, tuqueros! Solo hoy viernes, mañana sábado y el lunes en Tuco Muebles, todo sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Solo hoy viernes, mañana sábado y el lunes en Tuco, mueble joven y precio fácil. Y además, sin IVA.
En Centro Comercial Les Gavarres, línea 34 del autobús, con parada en la puerta de la tienda.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona. Disco COPE.
Everything I do it for you.
Juanjo Odena, estic fent un favor a l'audiència tenint el micro tancat, perquè m'anava a arrencar.
Sí, sí, sí.
M'anava a arrencar amb Bryan Adams i l'any 1991, que m'has portat una selecció musical avui, escolta, fantàstica.
Sí, bueno, hi ha una miqueta de tot, no? Avui...
Sí, per tots els gustos, avui. Sí. Avui és molt variat, això, eh? Molt, sí, molt variat. Hem començat amb Bryan Adams i jo deia, hòstia, m'estàs transportant a la meva preadolescència, que ja una comença a tenir una edat. I, clar, jo això ho escoltava, en plan, adolescent, mirant aquell pòster de Bryan Adams.
Sí, sí.
Oi, oi. Això, un baladón, eh?
La carpeteta, amb la
foto. Amb la Superpop, els pòsters de la Superpop. Hombre, i tant, no jo falte. També, jo també ho feia, això. Bryan Adams, t'anava a dir, baladón, baladón, eh?
Sí. Bueno, i el 91 és un any de bones balades, sí? Molt bones balades. Em sembla que n'hi ha alguna altra, també, que també és històrica. Però, curiosament, a les discoteques ja no ficàvem lentes.
Als 90 ja... Sí, ja m'ho deies la setmana passada, això, que això ja va començar a anar de baixa.
Això va anar de baixa. La gent no... Bueno, suposo que va relacionat amb el descaro de les persones a l'hora de lligar. Ja no feia falta tant de lentes, perquè ja la gent era més directa, no?
O sigui, no els havíeu de preparar tant el terreny, no?
La lenta era una miqueta, doncs, per quan érem molt tímids, doncs, poder anar apropant-nos a l'altra persona i poder establir contacte.
O sigui, que ja, quan es començava a veure que posàveu en una de les sessions una lenta i la gent no responia gaire bé, dius, això està canviant.
Correcte. Alguna cosa va anar desapareixent. Jo, si no recordo malament, en aquesta època, aquest any ja no em ficava en pas.
Bryan Adams obria aquesta selecció amb l'Everything I Do It For You i ara canvio radicalment de registre amb, diuen Gonna Make You Sweat, et faré suar. Això, és que, clar, si ballaves això, si la ballaves sencera... Que estic visualitzant jo el pas que fèiem tots amb aquesta cançó, eh? Allò, intentar, sí, sí, aquells braços, aquelles cames cap enrere, no? intentant
sí, sí,
emular.
Sí, bueno, és el que dèiem, cada vegada la influència més dels vídeos, cada vegada teníem més informació, veies, el vídeo era la finestra al món, llavors no teníem internet, no teníem aquests mitjans per veure el que es feia en altres llocs, llavors les finestres eren els videoclips, les pel·lícules, i clar, quan vèiem aquestes coses volíem emular tot, ens vestíem d'aquelles maneres, o el que dèiem, doncs, que ens venia de fora, perquè la moda, aquestes tendències no eren nacionals, aquí teníem movides, però era una altra història, era més rockero, més radical, més... I a nivell de música dance, doncs quasi tot venia de fora.
Clar.
Rarament posem música cantada en espanyol perquè n'hi havia molt poqueta per ballar.
Em deies la setmana passada, als 90, no?, que s'introduïa el rap. A cada cançó hi havia una miqueta de rap, no?
Sí.
I aquesta cançó...
També, no? No podia ser una excepció.
No?
Sí,
és
sí,
que...
Sí.
M'agrada especialment, eh? M'has dit, hi ha alguna altra balada. I tant que n'hi ha alguna altra. De fet, hi ha la balada. La balada és de Extreme i sonava així. Això, Juanjo, fins i tot els més durs, els més amos de la pista, els havia d'entendre una mica, això.
Sí, clar que sí. A veure.
Aquí la gent era un agarrao en tota regla, això.
Sí, però ja et dic, curiosament, no produïa aquest efecte a la discoteca.
Ah, no? Aquesta també no es ballava...
Sí, no, el que passa que vam arribar en una època que tallar el ritme implicava que la gent s'anava. O sigui, començava aquell conflicte de per què no ficar lentes, per què no ficar lentes? Te ficaves un dia i quedaves sol i deies, bueno, això també ens passa ara, que fem les festes dels anys 80 i tothom diu, bueno, el que ja seria la repanotxa és que fiquéssiu lentes. Però la veritat és que a la primera festa ho van fer i va ser molt bonic i va quedar molt bé. I a la segona van voler repetir i es van quedar sols.
I la gent no respon.
I llavors no respon. Dic, bueno, com els anys 90.
Sí, doncs jo el veig aquí amb l'encenedor, no?, aquest Modern Words.
Sí, sí. Ta-ra-ra.
Bueno, doncs després d'aquest baladón d'Extreme, això ho hem d'aixecar una mica, Juanjo, sí. I hem estriat London Beat, déu-n'hi-do. O tu que sé que sabes, eh? Què et puc dir? Explica'm tu, perquè no. M'agraden totes a mi, que...
Bueno, aquesta estaria dins d'un moviment que es començava a fraguar, que era l'Eurodance.
Sí.
L'Eurodance és una mica la continuació de l'Italodance, però ja no fet a Itàlia. Llavors, era, aquí podíem trobar grups com Modern Talking, Sissy Cats... eren aquests grups que, en realitat, l'única intenció que tenien amb la seva música era que ballessis. No, uh-huh. No estava dissenyada per escoltar ni res, però bueno, era doncs, per ballar, per omplir pistes, per passar-s'ho bé i ja està. Doncs. Uh-huh. I va haver, doncs, aquests anys va haver molta influència d'aquest moviment que en deien Eurodance.
Per tant, Eurodance, o sigui que als 90 ballarem bastant, eh? Escoltarem bastant, sí, des d'aquestes, sí, Eurodance. Anem intercalant, eh? Coses més dents, més ballables, amb grans èxits, també, potser, d'aquest ritme més lent, i aquí n'hi ha un que també, déu-n'hi-do, Rem. Si jo els dic Rem, en quina cançó pensen? Ens dona això, sí, sí, aquesta. Losing My Religion, sí, de Rem, també una icona.
És el que anava a dir, aquesta és una icona dels 80, dels 90, és una icona, vull dir que rarament era la nit que no la ficaves i que no la ballaves. I Rem, tot i que és un grup que té un munt de música i boníssima i molts àlbums bons, a nivell, diríem, comercial, oi, uh-huh, doncs no es van conèixer fins a aquesta cançó. Després n'han fet alguna més, que també va ser molt coneguda, però aquesta seria una icona dels 90, sí o sí.
Uh-huh. Ah, va, aquestes d'aquelles que ballaves i cantaves, eh? Bueno, intentàvem, sí, 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 tots cantar.
A més, han fet versions de mil maneres. Sí. Una base house amb un no sé què. Vull dir. Però, al final, l'original és...
Ai, t'anava a dir. La denominació d'origen, al final, es nota. Anem a un canvi de ritme també molt diferent i tornem. De fet, revisitem una cantant que ja havia sortit en aquesta secció, mm, a finals dels 80, ella és Whitney Houston, que ens va fer ballar també i cantar. Whitney Houston també, principis dels 90, època també daurada, no? Després, sí, l'hauríem al cinema també.
Sí, tot i que segurament aquest hauria ja ser l'últim àlbum exitós de Whitney, que després va intentar fer alguna coseta, però... ja no... Ja
vivia
no...
dels 80, no? Sí. Vivia dels grans hits que va treure durant els 80.
Sí, sí, sí. Aquest àlbum també, doncs, va tindre molta repercussió, però a partir d'aquí ja la seva història, doncs, musicalment parlant, va anar minvant.
Uh-huh. A l'any 1991, que és l'any que ens ocupa avui, per exemple, doncs, fets històrics. Estats Units va proclamar la victòria de la Guerra del Golf. Va començar, atenció, al 91, l'anomenada Operació Tormenta del Desierto, aquells bombardejos, uh-huh, sobre Bagdad, que van acabar amb la caiguda de Saddam Hussein. Per exemple, al nostre país van viure l'atemptat d'ETA al quarter de la Guàrdia Civil de Vic. Uh-huh. I, per exemple, Boris Yeltsin es va proclamar president de la Federació Russa, perquè es va acabar la Unió Soviètica. Mira, la setmana passada que parlàvem de Gorbachev, doncs sí, sí, aquí, el final d'una altra era. I atenció, mira tu com és la història, el Tribunal Constitucional va exigir l'any 1991 que els funcionaris de la Generalitat havien de saber català. Mm. Mira tu, eh? Uns anys després, com amb quines discussions estem també. Bé, passem de Whitney Houston a KLF, ho dic bé això?
Sí,
KLF?
Sí.
Mm. KLF, o no sé com es diu dir.
Sí,
sí. A veure si li sona aquesta cançó. Electrònica, això, eh? Jo dic que aquesta no la coneixia.
Bé, això és música dissenyada per discoteca.
No,
sí,
total.
Sí. Això m'hi transporta, bueno, potser l'aparició de les gogós. És que una rocada.
Oh, quin moment, també, clar.
Va començar a aparèixer la figura d'aquelles noies, llavors eren només noies, ara ja la cosa està més, sí, més igualada, no? Però aquelles noies que es posaven als podis, doncs, molt, molt, una indumentària molt cridanera, i animaven la pista. I aquesta era un tipus de música que s'utilitzava perquè sortiguessin les gogos i fessin
les coreografies. No? Aquests passos de ball, no? Sí. És veritat que ens ho deies la setmana passada, amb els 90 van començar allò dels podis, la cosa aquesta del podi, sí, sí, que tots, confessem-ho, tots hem pujat alguna vegada en, sí, un moment així d'èxtasi musical. A intentar ballar i a sentir-nos una mica gogós. Així que calculem l'any 91, arribada d'aquest, no, sí, fenomen gogó.
Menys a la nostra zona,
que no, clar, sí, parlem d'aquí. Parlem d'aquí. Molt bé, doncs continuem repassant aquest any 1991, passem d'aquest ritme tan electrònic, diguéssim, sí, no? Tecno, passem a Enigma. Diu, Sadness. Això, a veure, què m'has portat aquí, Juanjo? Quina fusió és aquesta?
Això és una fusió raríssima dels cants gregorians, amb un mig temps que dèiem abans, vull dir que, bueno, com mínim diríem que és curiós.
Curiós seria la paraula.
Jo no diria que va ser de sant de la meva devoció, però es va escoltar moltíssim, es va ballar moltíssim, i bueno, doncs van fer un munt de temes, no només ells, sinó altres grups amb una base gregoriana, mm-hmm, unes més lentes, unes més ràpides, i, bueno, doncs van tindre el seu moment.
Escolta, és que el cant gregorià va tenir el seu moment, eh?
Sí, sí, sí.
Que eren els de Silos, no?, que sí, feien, sí, discos, imagina't.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs he de dir que l'any 1991 va néixer, per exemple, Marc Bartra, futbolista, que a més és de la terra, de Sant Jaume dels Domenys, que hi vam, sí, estar fa uns dies, o sigui que molt jove, aquest noi. Sí. Passem d'aquesta fusió de gregorià, o aquesta base de gregorià, a un ritme bastant diferent.
Molt diferent.
Que eclèctics els 90, eh?
Sí, bueno, hi ha de tot, ja ho veus.
Els UB40, els UB40, no? Aquí tenim una mica de reggae, no?
Sí, és un dels meus grups preferits, perquè això t'aixeca la moral, sí o sí.
Posa de bon humor, i tant.
Et va pujant, és el bo que té el reggae. El reggae és un ritme que el pots posar en qualsevol punt, en qualsevol moment, perquè et fa baixar dels núvols, te posa en un lloc, diríem, més còmodo, pots a la pista, pots moure't més lent, més ràpid, com tu vulguis. Es dosifica tan bé, uh-huh, que és difícil dir que no. Bueno, jo, és que fins i tot m'estranya que avui en dia no s'utilitzi a les pistes de baix, perquè jo crec que està desaparegut a nivell de discoteques, però nosaltres és un recurs que fem servir moltíssim.
El reggae, mira tu, eh? Escolta'm. De fet, aquesta tria que m'has fet de l'any 1991, jo crec que exemplifica molt bé aquesta varietat, no? Aquesta diferència que moltes vegades ho hem comentat, en que fa uns anys enrere, doncs 80s, 90s, a una discoteca sonava de tot al llarg de la nit, no? No com ara, que has d'anar a la discoteca en funció del estil musical que vulguis.
Tot i que als 90 hi ha un punt que tot això es trencarà i veurem que tot es comença a homogenitzar més i ja comença l'electrònica a dominar.
Ai.
Que ara no, però
ens queda una mica encara, no?, de disfrute, sí, sí, sí. I és que la de l'electrònica em sembla una mica de bola. Però bé, sí, sí, sí. Tancarem aquest recull de l'any 1991 amb Black Box. Aquí, venga, manos arriba, a ballar, no?, i a donar-ho tot, no?
Sí, sí. Bueno, un d'aquests altres grups de l'Eurodance que dèiem,
sí,
que música dedicada per ballar, només.
Uh-huh. Això és l'Strike It Up, sona
it up.
Així. Alguna dada més de l'any 1991 a nivell cinematogràfic, per exemple, es va estrenar El silencio de los corderos, La bella i la bèstia, ja, versions més Disney, Terminator 2 i El cabo del miedo, que és una de les pel·lícules amb les que jo he passat més por a la meva vida.
Sí, més que no s'acaba mai.
Ai, sí, 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 quin patiment, per favor, eh?
Jo recordo el primer cop que la vaig veure és... ja s'acaba, no. I no hi havia manera de que s'acabés.
Una angoixa, una cosa, definitivament. T'he dit que tancàvem l'any 1991 amb aquest Black Box, però no, perquè avui, mira, m'he pres una mica de llibertat, Juanjo, no sé si em deixarà, si et semblarà bé, però hi ha una efemèride musical molt important l'any 1991, i és que el 24 de novembre ens deixava Freddie Mercury, que és un personatge imprescindible per la música de la història recent, com a mínim, vaja, i m'agradaria tancar amb Queen. Què em deixes?
Perfecte, sí. Tot i que no ens va deixar físicament, però
ai,
musicalment
sí.
Jo crec que no es deixarà mai.
Espero que no, espero que no. Ja el recordaré, mira, l'any 92, que també Freddie Mercury va posar música amb les Olimpiades, sí, ja en parlarem la setmana vinent. Tanquem amb Queen i amb The Show Must Go On, perquè és el que ell volia dir-nos també amb aquesta cançó, no? Que encara que no hi siguem, doncs l'espectacle ha de continuar. Juanjo, dona un plaer, com sempre, tenir-te aquí. T'espero d'aquí 7 dies, amb l'any 92. Vagi bé.
Gràcies, adéu.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
T'agrada la natura? Doncs vine a la festa Prades Bosch i participa. El proper dissabte 5 i diumenge 6 de novembre, gran festa del bolet, amb activitats per tothom. Mostra de bolet, cercavila, activitats infantils, exposicions de bolets. Vine a la festa del bolet a Prades Bosch 2016. Més info a www.prades.cat.
En mi riure la mala sort. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling.
27 minuts que passen de la 1, ens queden 3 minuts per posar el punt final. Els ho dèiem en començar el programa i ahir també ho vam comentar, és la notícia del dia, aquest possible, més que possible, ajornament dels Jocs Mediterranis. L'Ajuntament de Tarragona fins ara l'únic que havia fet era un comunicat dient que estudiaria la millor opció veient l'escenari actual, i aquest matí, fa només uns minuts, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Alejandro Fernández, tenia un acte en què es donava el tret de sortida al 50è aniversari de l'Hospital Joan 23. Allà li han preguntat sobre aquesta qüestió i Ruth Guerrero crec que no ha aclarit gaire coses. Alejandro Fernández, bon dia.
Bon dia, no he volgut aclarir res, de fet, ni per dir un, no, eh? Únicament un acte d'avui que té més força que mai, a més, per això, per la notícia que coneixem aquest dijous de la possibilitat d'ajornar els jocs i que ha estat seguit amb atenció pels mitjans presents en aquest saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona. Al finalitzar, i el primer tinent d'alcalde i conseller de Presidència i Estratègies de Ciutat, Alejandro Fernández, al ser preguntat, ha dit que és un dia històric en referència a lo que és la celebració del 50è aniversari per Tarragona i que, tot i el ressò polític, l'hospital ha de ser referent al sud de Catalunya, sobretot de Tarragona 2017, no ha volgut fer declaracions, com dèiem, i s'ha remès a l'alcalde i al regidor Javier Villamayor.
Recordem que tant l'alcalde com Javier Villamayor ahir ja van estar, doncs, il·localitzables, estan camí d'Algèria, camí d'Oran, on aquest cap de setmana hi ha una reunió del Comitè Internacional dels Jocs, on, en teoria, s'ha de posar sobre la taula aquest possible ajornament. Per tant, suposo, Ruth, que tant tu com la resta de companys de premsa de les comarques de Tarragona, que avui heu anat a aquest acte de 50 aniversari del Joan 23, ho heu intentat, no?, per activa i per passiva, però ell s'ha mantingut en el que no vol comentar res.
Sí, sí, amb un somriure en la boca ha dit que no, que ell no era la persona adient per fer aquest tipus de declaracions i que ells, quan arribin d'aquesta reunió, seran els que es manifestin sobre el resultat, sobre la resolució d'aquesta reunió que mantindran, i casarà, sobretot pel que és la data fixada, que al final és el que estem esperant tots. Mm-hmm.
Molt bé. Ruth, ho hem de deixar aquí perquè arribem al punt de 2:15. Moltíssimes gràcies. Fins ara. De dilluns, per cert, serà aquí amb nosaltres en directe al programa Alejandro Fernández, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. A ell li preguntarem si ja dilluns sap alguna cosa d'aquesta reunió. Els deixo ara amb la programació de la cadena COPE. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer. Passin molt bon cap de setmana i a tapar-se, que arriba el fred.